Ràdio Vilafranca.
A l'actualitat no podíem deixar de parlar d'un esdeveniment que durant aquesta setmana ha omplert titulars i Barcelona, la Fira Alimentària. I és que la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, va ser-hi dimarts i va poder parlar amb tres empreses baixpenedesenques que tenien estant. Lourdes, bon dia.
Bon dia, doncs ara estem amb el Rafael Soler d'Augustus Forum, responsable administrador d'aquí d'Augustus Forum, que han vingut a Alimentària i, primer de tot, cada any esteu aquí.
Sí,
cada dos anys.
Cada dos anys. Bueno, primer de tot, molt bon dia. La veritat que és una fira que fa molts anys que venim, cada dos anys. Per nosaltres és la fira més important que podem anar i la veritat, doncs, que estem molt contents de tornar-hi.
Aquest any, de moment, en dos dies, molt bé, no?
Sí, la veritat que ha vingut moltíssima gent, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. És una fira molt coneguda fora del país i ve gent de tot el món. I a nosaltres ens serveix per aquest motiu, per una banda, per poder saludar els clients que tenim, no només aquí a Espanya, sinó també doncs, a Europa i fins a arribar als 50 països que a data d'avui doncs, el nostre celler arriba. I també, no només per saludar aquests clients, que a vegades costa anar a veure, no? El client de Nova Zelanda o del Japó sí que els vas a veure, però no hi vas cada dia, per tant, és més complicat anar-hi. I a la vegada per veure possibles nous clients de països de fora.
Aquest any tot el tema d'agenda l'heu coberta pels 4 dies?
Sí. Sobretot de dilluns, dimarts i dimecres. El dijous, que és l'últim dia, sempre és un dia més tranquil, però bueno, sempre també algunes reunions acabes tenint. Però bueno, ahir, avui i demà, la veritat que tenim l'agenda molt a tope. Som 3 aquí a l'estand i no parem.
Què espereu aconseguir d'Alimentari aquest any?
Doncs esperem, en primer lloc, intentar obrir alguns mercats que ja hi érem o hi som, però potenciar-los, per tant, buscant nous distribuïdors, com per exemple, no sé, doncs, a veure què podem fer doncs, en un mercat tan difícil com és el de Sud-amèrica, per exemple, en Brasil, en mercats que ja hi són com a Àsia, però a veure com els podem potenciar, estem parlant, doncs, per exemple, en Malàsia, i després doncs, altres mercats doncs, europeus doncs, que encara no hi són, com podria ser Polònia. No? Són mercats doncs, que no hi tenim presència, o hi hem tingut en el passat, i d'alguna forma volem fer un pas endavant i consolidar els que ja tenim.
Fa uns anys parlàvem d'aquesta pujada de preus, no?, arran de la guerra d'Ucraïna, també la inflació que ha pujat i el nivell econòmic de la gent que està baixant, està desapareixent aquesta classe mitjana. Com us afecta a vosaltres?
Nosaltres hem tingut dos problemes, com moltes empreses que es dediquen a la producció. El primer problema principal ha estat, doncs, aquestes pujades de preus tan importants de les matèries primeres, no? Nosaltres no treballem en vidre, treballem en cartró, no?, per les caixes, doncs això ha fet que els costos ens disparessin i no hem repercutit el 100% d'aquestes pujades al nostre consumidor final, al nostre client, però una part sí. I el segon problema està derivat del que comentes de la inflació que pateix, diguéssim, doncs, el nostre país i en general doncs, el món.
Pel que fa a comarca, vosaltres esteu en un punt importantíssim des del punt de vista no només d'enologia, sinó gastronòmic, també de turisme. Sí. Veiem que darrerament l'Ajuntament del Vendrell aposta per fer les presentacions a cellers Augustus Forum, però el client del Baix Penedès reconeix aquesta qualitat que té Augustus Forum?
Nosaltres, tota persona que ve de la comarca o de fora de la comarca, crec que s'emporta una grata sorpresa doncs, que a prop de casa doncs, es poden fer coses que després nosaltres exportem a molts països del món. I el que fem a casa intentem fer les coses bé, intentem fer un bon vi, cuidar el paisatge, d'un bon vi podem fer un bon vinagre, que som molt coneguts també pel vinagre, i des de fa poc doncs, també amb un oli que fem, d'acord? Tot això fa que quan el client ve, veu doncs, que ho tasta, ho prova i s'emporta una grata sorpresa. Jo crec que sí que es valora, però per valorar doncs, la gent ha de venir i nosaltres també donar-nos a conèixer. A través de l'Ajuntament del Vendrell, sí, però també nosaltres a través de campanyes publicitàries, amb les visites que fem o amb altres relacions i sinergies que fem, com per exemple amb el Museu Pau Casals del Vendrell. També.
Parlaves d'oli, parlaves de vinagre. Ara mateix l'oli s'ha convertit en l'or líquid.
Sí.
Molta gent ho deia ja abans d'aquesta pujada de preus, però no sé si un altre dels temes que podria estar afectant seria el tema de la sequera. que s'està parlant molt. No sé com ho gestioneu vosaltres.
Pues és un gran problema. És un problema molt greu, és el que ens pensem. Perquè no és una sequera que enguany estem patint perquè ens anem a la televisió i veiem els embassaments mig buits. És un problema que ja restem des de fa 2 o 3 anys de manera greu. Però potser ja fa 10 anys que el problema ja ens està avisant, o qui diu 10 fa 15. Clar, nosaltres, totes les plantacions que tenim són de secà, depenem 100% de l'aigua de pluja, no tenim cap tipus de regadiu. Això ens provoca doncs, que bueno, doncs, aquest últim any, aquesta última verema, per exemple, nosaltres doncs, hi ha algunes vinyes que no les hem pogut collir. Altres sí, com que tenim previsions, que això ja sabíem que podia venir per ampolles i tot, no, ningú es quedarà sense vi, almenys a curt plaç. Però a mig plaç no sabem com pot afectar si la situació d'alguna forma no reverteix. Però passa amb el cultiu de la vinya, passa amb el cultiu de l'olivera i amb altres cultius. És un problema que està damunt de la taula i que bueno, el que intentem fer doncs, és petites bases per emmagatzemar l'aigua, intentar veure com podem aprofitar l'aigua que el celler doncs, ja utilitza, etc. Són sistemes que ja estem utilitzant. Però paral·lelament doncs, també una nova tècnica dins de les vinyes, que és el mulching, que és una capa vegetal per retenir la humitat en el sol, perquè intentar doncs, que la planta no pateixi tant. Però clar, això són tècniques que pots anar utilitzant, però clar, si això va a més, segurament doncs, amb el temps tindrem un canvi en el paisatge significatiu. Com afectarà? Bueno, ja ho veurem. Però ara mateix és un problema que preocupa.
Quina és la salut d'ara mateix d'Augustus Forum amb tot el que has comentat? En quin moment us trobeu?
Nosaltres ens trobem en un moment bo. Vull dir, portem doncs, uns anys que l'empresa doncs, va creixent. Amb un número d'ampolles de ventes, amb nous mercats que anem trobant, que anem explotant. Això doncs, també es veu doncs, que cada any la plantilla poc a molt va augmentant. Per tant, la salut és bona i la dinàmica és positiva. Paral·lelament, doncs, fa poc hem estat reconeguts com un celler sostenible, ens hem tret un certificat de bodegues reconegut internacional com un celler sostenible, tots els productes que elaborem són productes doncs, orgànics pel que fa als vins. Amb els vinagres és més complicat perquè parlem de soleres de fa molts anys i és complicat, però són productes que estan reconeguts no només a nivell nacional i a nivell internacional. Per tant, mantenir la qualitat i treballar amb aquesta línia, com hem fet fins ara. Ja nosaltres portem el nom del Vendrell, el nom del Baix Penedès, el nom de Catalunya i el nom del país a quasi 50 països arreu del món. I això doncs, és ràpid de dir, però per nosaltres és un orgull.
Doncs ara ens hem vingut fins al pavelló número 5, d'aquí de l'alimentària, ja que tenim un comitè, el Josep Anton, que també està a l'alimentària enguany, amb un pa pita boníssim que hem pogut tastar. Explica'ns una mica i primer de tot, bon dia.
Hola, bon dia, Lourdes. Benvinguda aquí a l'alimentària. Bueno, nosaltres som importadors de pa de pita, l'important des d'origen, perquè, com sabeu, el pa de pita o el pa que diuen que és semblant al pan àrabe, es fabrica pues, al seu lloc d'Israel, a Haifa. Normalment els obradors són palestinians, són àrabs, que són ells són els amos de la massa autèntica. Uh-huh. Per això l'importem d'allí, de la seva terra, i això pues, té un procés de qualitat. L'importem per tema contenedor, que és un pa de pita congelat, i l'importem pues, per vaixell, arriba aquí a Barcelona i ens dediquem pues, a posar-ho a Mercabarna. I des de Mercabarna doncs, tenim uns quants clients per tota l'àrea de Catalunya i algú més per al sud d'Espanya. Uh-huh. I bueno, això va vindre la idea fa molts anys, des del 2002 que estic en aquest món del pa de pita. Va vindre la idea perquè ha anat crescut doncs, la idea de portar coses noves, innovadores a Catalunya. I bueno, hem anat fent i el 2005-2006 van vindre molta gent de fora. Com saben, el tema del kebab, que són els turcos, que són els amos del kebab en Alemanya, van venir uns quants aquí a Barcelona i van començar amb els locals i hem vist que teníem l'oportunitat de poder oferir un bon producte i de qualitat.
Abans m'explicaves fora sí. De micro que el vostre pa, a banda que està boníssim, que heu pogut contestar, té una forma d'elaboració que fa que estigui després de 3 dies que es pugui menjar i que tingui aquesta humitat.
Sí.
Ens ho pots explicar?
Sí, el procés d'aquest pa és diferent que el que fem aquí en Europa, que és, per exemple, aquí molta gent fan pa de tipus és com el pa de pita, semblant. El que passa, el procés aquí actual és, per exemple, surt el pa del forn, dona unes quantes voltes per la fàbrica perquè ambienti la temperatura, que arribi a 12-14 graus, fiquen en les bosses i després va al congelador. Nosaltres és al revés. Quan surt el pa del forn a 180 graus, puja per una torre de congelació, que el diem és el frozen shock, diem un xoc de fred, i aquest és a menys 40 de cop. Vol dir que el pa puja i quan baixa ja està congelat, i el congelat ja entra a la bossa i ja pel contenedor. I aquest guarda un 40% més d'humitat al pa, per això en dura 2-3 dies fora, i el podem manipular, podem fer el que sigui, obrir i omplir el que volem. A l'altre pa, com està una miqueta més sec, doncs es pot trencar i no és la mateixa qualitat.
Perquè tu comentaves que els kebabs no són els que més utilitzen el pa de pita, però en realitat en feies una comparativa, no?, de posar-li Nutella, plàtan, sí, tipus entrepà, o fins i tot amb les hamburgueses, que aquell pa se't desfà, no?, o se't trenca.
Correcte. Hem vist també en aquests últims 5-6 anys que el pa de pita no és únic pel tema dels locals de kebab. Vam començar amb ells i gràcies a ells hem arribat a on estem ara, amb les ventes i amb la qualitat, el que sigui. Però hem entrat al món local també, al món europeu. Hem obert una plataforma a Holanda per una qüestió de 8-10 anys. Hem començat per Holanda, per països europeus, i hem vist que la gent europea ens va donar moltes idees també. És un pa que pot fer-se per servir per hamburguesa, per fer un iom, per exemple, una hamburguesa amb ceba o un ou, que amb el pa d'hamburguesa, que cau tot, es trenca, amb aquest pa que fa una bossa, és autèntic pa, no es trenca i aguanta tot dintre, doncs podem fer molts entrepans. Per exemple, un biquini senzillet, formatge amb pernil, i posem a la planxa volta i volta el pa i surt un pa cruixent boníssim. La idea nostra ara és obrir un més mercat local i més tipus gourmets i caterings per molts hotels que estan ara, per exemple, a Mallorca. Per exemple, hi ha molta acceptació del pa de pita en els hotels, perquè també ve gent de fora, d'Holanda, de tot arreu, de Bèlgica, de tot Europa i de fora, també anglesos, americans i tot, i busquen, ostres, un pa de pita, però el fan servir per menjar igual un ou o un bacon.
I em comentaves fins i tot pel sushi, no?, del
sí,
tema de...
Sí, ara de nou, pues, em va estranyar perquè ha vingut una empresa, el fabricant a Israel, i ha demanat un contenedor per portar al Japó. I vam comentar, sí, pues, mira, volen fer un tipus sushi. I aquí també, alimentari, han passat per aquí més d'un distribuïdor xinès i ens va demanar, ostres, deixa'm també informació. Bueno, per què no?
Josep, què espereu d'alimentària? Perquè aquest any, pel que estan dient altres estants, hi ha moltíssima més gent que el 2022.
Sí, sí, ja esperem aquest any, després de que ha passat del Covid i fa 2 anys alimentària, aquest any esperem que tot el món està animat i veiem una molta, no sé, moltíssima gent nova de més països i el que estem fent, pues, mira, esperem que la gent estigui primer contenta, que provi el producte i que anem avançant a poc a poc i esperem fer una molt bona campanya perquè tenim bons articles i alimentària és un molt bon lloc, la veritat, i hi ha molts bons productes de qualitat. El que sigui professional i que entén de producte en alimentària, això és el que esperem que ens visiti i bueno, anem fent i avançant a poc a poc.
A quants països esteu actualment?
Ara estem a molts països, estem a tota Europa. Tota Europa vol dir tota Europa, la comunitària tota. Compren de fàbrica. Tenim una base aquí a Barcelona, que és molt gran, i l'altra que està a Holanda. I d'allí surten per tot el país, França, Alemanya i tots els països, Bèlgica, a Suïssa, a tot arreu. El que ens demana, no tenim cap problema per servir. Podem servir per palets i podem servir per contenedor. I ara estem al Japó i als països àrabs, a Dubai i a Abu Dhabi també.
Algun país que us agradaria estar i que no, encara no heu arribat?
Bueno, de moment anem esperant al Japó a veure què tal surt i com ha anat. Pot ser que arribem a Xina o a Hong Kong, no ho sé, no ho sé. I ens sentim molt, molt contents de poder estar aquí i atendre la gent, d'on sigui, i a disfrutar el dia i informar la gent, res més.
Moltes gràcies, Josep.
A tu.
I dins d'aquí, d'Alimentària, la tercera empresa del Baix Penedès és Ecogots. No és gaire coneguda, però sí que fan coses xulíssimes i crec que es mereixen que els donem bombo, no? Que són empresaris, que estar aquí a Alimentària no és fàcil, perquè costa molts diners. Ella és l'Elisabet Zaragoza, d'Ecogots, propietària. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Doncs mira, aquí la primera experiència Alimentària.
Calafellencs, en fàbrica, sostenible, empresa, molt implicats amb el medi ambient. Explica'ns una mica la trajectòria de l'empresa, com va ser dur-la a terme i com feu tota la fabricació d'aquests
envasos
sostenibles.
Exacte. Nosaltres vam començar a pensar... Tenim l'empresa d'arts gràfiques, en Joan, de fa més anys, més de 30 anys d'experiència, no?, en el sector de les arts gràfiques. I un dia ens sorgeix això de veure com podem buscar una alternativa sostenible als envasos de plàstic, no? El Joan en concret coneixia els gots de les festes majors de plàstic. I doncs, això ja a ell li va de molt temps enrere, però ens posem més amb el tema, el 2008, a pensar a veure què podem fer, no? Fins abans de la pandèmia no vam aconseguir trobar l'envàs, el got, tal com el coneixem actualment, no? Que és amb pallofa d'arròs, del Delta de l'Ebre, que constitueix el 60% de l'envàs i l'altre 40% és plàstic. És plàstic verge d'origen europeu, val? Que li confereix aquesta durabilitat i resistència, no? I tant al fred com a la calor. Llavors, comencem tot just abans de pandèmia i ens tanquen...
Quina estrena, no?
Ens tanquen i ens dona temps a madurar una mica el projecte, perquè amb el dia a dia no tens mai temps de parar i has de servir comandes i has de fer coses, i en aquell temps doncs vam madurar tot el procés i vam començar a pensar en diferents mides de gots, perquè principalment teníem la mida de 300 i 400, que eren les típiques de festa major. Clar. I doncs ara ja tenim mides des de xupito fins a litre, que són 10-11 mides diferents, amb tapes.
També us estreneu en Alimentària, però donant a conèixer un nou producte, una nova varietat de productes.
Exacte. Nosaltres aquest mes, és la segona fira aquesta, aquest mes, una setmana una i aquesta setmana Alimentària, i hem presentat diverses coses. Tenim una gamma de fiambreres, tàpers, carmanyoles, diguem-li com cadascú vulgui, no? Rectangulars, molt pensat per l'emmagatzematge dels aliments, tant en les cases com en les cuines professionals de restauració. Amb aquest envàs tenim en Paco Pérez, el prestigiós xef amb estrella Michelin, que és el nostre ambaixador, que aposta pel nostre producte per disminuir els plàstics a les cuines professionals. No? Yeah. És una novetat aquest tàper, perquè amb el nostre material obtenim un tàper hermètic i resistent. Què més presentem ara a Alimentària? A part de tota la gamma sencera, per la gent que no la coneix, plats reutilitzables també, culleres, forquilles, ganivets, bols. També tenim els tàpers rodons, que hem anat augmentant els colors, i realment és tota una gamma d'envasos aptes per l'alimentació, no? per fer-los diari en els domicilis o bé en els restaurants. No?
Portem dos dies de fira. Com està sent la valoració fins al moment?
Va entrant gent de forma... És com un degoteig. Estem al pavelló 6, per tant, no estem al principi. Estamos en el final. Llavors, ens trobem que els primers pavellons són els de l'alimentació i la gent espera molt a menjar, que és lo normal i el més freqüent a les fires. Tot i això, la gent que va arribant aquí al pavelló passejant o ja buscant alternatives o productes no de packaging, està tenint bona acceptació quan expliques el projecte, el producte, els materials, el motiu pel que és més sostenible, no? El fet que fabriquem aquí a Catalunya, totes aquests punts. La recepció que noto jo de la gent i la percepció que em donen és positiva. Val, estem fent força contactes, que ara després de fires doncs farem els seguiments. Hi ha gent de fora també que ens ha preguntat. De fet, jo m'he passat els dos dies majoritàriament parlant en anglès i els meus companys amb gent d'aquí, del territori nacional. Bueno, això es veurà amb els mesos,
no?
Però bueno, l'acceptació crec que està sent positiva quan li expliques a la gent.
Val a dir que a la comarca sou pioners, no hi ha ningú que faci aquesta mena de producte. Abans tu has fet una menció que em deies 2008, pandèmia, estem parlant així, com qui no vol la cosa de 12 anys,
sí.
Trobar aquesta fórmula amb aquesta closca de l'arròs del Delta amb el plàstic, m'imagino que no deu ser gens fàcil. Jo soc periodista, no tinc ni idea de com es fa aquest material. M'imagino que necessita prova error, no?, d'alguna manera.
Sí, tot sorgeix conjuntament amb una persona de la Cambra Rossera, no?, el seu Ivan, que és el desenvolupador també, no?, de tota l'aplicació de la pallofa d'arròs en diferents formats, no? Què es feia amb la pallofa d'arròs? Ho incineraven els pagesos, perquè no servia per res.
Ah.
No podien, diguem, enterrar-ho com es fa amb altres... per exemple, hi ha gent que enterra, no?, la part orgànica per fer com compost.
Vale.
Però la pallofa d'arròs es veu que no era bona per les terres si l'enterraven, i llavors s'incinerava. Eren tonelades i tonelades de CO2 que s'estaven emetint a l'atmosfera.
Uau.
Val? Llavors, a partir de les tonelades aquestes sorgeix la idea de què fem amb aquest residu. Què es fa, què podem, això per què pot servir? I com tu molt bé deies, no? Molt de prova, ensaio-error, no? S'han d'anar provant diferents composicions, diferents percentatges, amb diferents tipus de plàstic han provat. És a dir, són una sèrie de passos que s'han anat provant.
No només perquè siguis dona, sinó perquè avui dia emprendre és molt complicat.
És molt complicat.
Segons quins sectors, més encara, per molt que s'omplin la boca de la sostenibilitat,
és molt complicat, perquè no parlen en propietat. Molta gent sí, però hi ha molta gent que no. I això fa molt mal a les persones i a les empreses com nosaltres que parlem en propietat. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pan directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible.
Després d'un any captant l'atenció mediàtica, Shakira finalment ha tret el seu àlbum, el setè, Les Mujeres Ja No Lloren, i una de les novetats que encara no havíem escoltat és aquesta punteria. The girl in you, you got me stressing, thinking about sex and baby, keep me company. Dame de tu fire, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mí. I got the night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Lo la chaki, tú eres mi tigre. Muéldeme duro de este culo, nunca te olvide. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me ataca una matare, tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. investiguen la implicació d'alguns policies en plantacions de marihuana al Penedès i altres indrets. L'operatiu que els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dijous, vinculat a plantacions de marihuana, ha acabat amb 8 persones detingudes, entre les quals un agent de la policia catalana. Han informat fonts del cos que han apuntat que s'han fet 9 entrades i escorcolls. En total s'han desmantellat 5 cultius ubicats a Gavà, Castelldefels, Calafell, Mirador del Penedès i Avinyonet. L'actuació està tutelada pel jutjat d'instrucció de Vilafranca i es tracta d'un cas que investiga la Comissaria General d'Investigació Interna i Afers Disciplinaris dels Mossos. El cas es troba sota secret de sumari. El govern de la Generalitat ha anunciat que aquest 2024 instal·larà un radar d'alta freqüència per obtenir informació del litoral català al port de Segur de Calafell. Aquest radar formarà part d'una xarxa que cobreix tot el territori marítim del país, des del Golf de Lleó fins a Calafell. Són un total de 7 radars, el primer dels quals es va posar el 2022 al Cap de Creus, a l'Alt Empordà. També s'han instal·lat ja els del Cap Sassal, al Baix Empordà, Arenys de Mar, al Maresme, Barcelona i Port Ginesta, al Garraf. Aquest any, a més del de Segur, se'n posarà un altre al Far de Tossa de Mar, a la Selva, completant tot el desplegament. Els castellers de Vilafranca i la Fundació Pinaé organitzen una exposició pels 75 anys dels Verds. Aquest divendres s'inaugura l'exposició Castellers de Vilafranca, força, equilibri, valor i art, al Fòrum Verger Balaguer, amb motiu del 75è aniversari dels Verds. En aquesta exposició es podran veure més de 70 obres d'art dedicades a la colla i on participen un total de 51 artistes. Es tracta d'una exposició col·lectiva i que recull obres d'aquests 75 anys d'història i que es poden veure en diferents llocs. A més, aquest diumenge a les 11 es farà la inauguració del mural de la plaça Penedès amb l'assistència de l'artista Núria Riba Bosch i amb la compareixença de l'alcalde Francisco Romero i de la regidora de Cultura Àngels Dalmau. Més tard, a les 12, es celebrarà la Diada de Primavera a Cal Figuerot amb els bous de la Bisbal, on es podrien arribar a veure els primers castells de vuit de la temporada. Aquest dissabte al vespre, concert pel manteniment dels edificis parroquials a Moja, a càrrec del grup de folk Doom. El grup actuarà aquest dissabte a Moja en un concert que organitza el Consell Pastoral de Moja. El propòsit de l'activitat és el de recaptar fons que permetin finançar les actuacions de manteniment dels edificis parroquials. El concert s'ha programat a 8:45 del vespre a l'interior de la capella de Sant Cugat de Moja. El grup oferirà un repertori de peces clàssiques de música folk i tradicional. Per gaudir del concert no s'ha fixat cap preu d'entrada. S'ha establert la modalitat de taquilla inversa, la qual cosa implica que els assistents aporten la quantitat que considerin en el moment de sortir del concert.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats, gairebé 5 de 10:45.
Penedès en xarxa.
Al món del treball, un cop al mes, l'assessor laboralista Miquel Rosso ens posa al dia de totes les novetats en legislació i jurisprudència laboral. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de les treballadores de la llar.
Sí, molt bé. Doncs ara el que s'està plantejant de cara al Ministeri de Treball és que les empleades de la llar tinguin el seu propi sistema o servei de prevenció de riscos laborals. Això què passa? Que la llei que regula la prevenció de riscos laborals en un primer moment va excloure com a obligació els empleadors que ocupaven a homes o dones en el sector de la llar, no? Aleshores, com és un sector que majoritàriament està molt pensat o està molt classificat, sobretot per dones, Aleshores, doncs, han considerat que ja era necessari a fer aquesta variació. Aleshores, opten perquè els empleadors tinguin ara l'obligació de fer-los una avaluació de riscos laborals a totes les persones que treballin, tant fent tasques de feina com de cuidar de persones grans o de nanos. No?
Per tant, en la majoria dels casos, els empleadors són famílies.
Sí, aquest és el gran
hàndicap. Sense nocions de riscos laborals o...
Exacte. El tema que aquí també passava, també, per exemple, amb l'IRPF, que els empleadors, com són persones particulars i no tenen la condició d'empresa, doncs també se les excluïa, no, de l'IRPF. I, per tant, també entenc que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals anava més enfocada, sobretot en aquells sectors on hagués pogut haver, on hi hagi un tema de productivitat, amb el qual hi ha més riscos. Però, bueno, ara sembla ser que els temes aquests de la prevenció de riscos ara també volen que els empleadors intentin o tinguin que fer com una avaluació de riscos a tots els treballadors. Això què implica? Això implica que en cas de no fer-se, si qualsevol treballador de la llar que vulgui interposar una denúncia contra el seu empleador, ho podrà fer. D'acord? I tinc que recordar que les sancions per falta de mesures de prevenció són molt elevades. Tant en el sistema que tenim actual, quan una empresa, o millor dit, quan un treballador pateix un accident de treball o una malaltia professional, aleshores, el primer que es fa és valorar o inspeccionar l'empresa per veure si té el servei contractat de prevenció de riscos laborals. El que fa aquesta gent també moltes vegades és que posa unes sancions que van en funció de si hi tens o no contractat el servei de prevenció o bé si hi ha falta de mesures. Aleshores, si consideren que hi ha falta, si per exemple pots tenir la protecció, el servei de prevenció el pots tenir contractat, però si observen que encara hi ha així, hi ha una falta de mesures de seguretat, pot implicar una sanció bastant alta per part de l'empresa, que solen entre 6 i 10.000 euros, i després també el treballador pot cobrar un recàrrec en prestacions d'entre un 30 i un 50%. És a dir, que si un treballador per un accident té que cobrar el 75% de la base reguladora, l'empresa estaria obligada a complementar-li un 30 o un 50% més d'aquesta base reguladora al treballador.
L'empresa o, en aquest cas, el particular, no?
I en aquest cas, clar, en aquest cas, en concret, doncs, pot afectar directament l'ocupador, que és l'empleador d'aquest cas. I per això és una mesura, doncs, bueno, per un costat tenim que defensa més els drets de les treballadores, perquè també deuen estar en algunes circumstàncies bastant penoses, i d'altres també ens trobem que moltes vegades, doncs bé, l'empleador doncs, tindrà majors obligacions i majors costos de cara a la contractació d'aquest personal, perquè com ja sabem s'han incrementat bastant els temes dels costos de cara als empleades de la llar, donant-li ja també protecció pel tema de l'atur, que fins fa poc no el tenien. Aleshores, doncs, clar, sempre complica més la situació aquesta, no? I també s'ha de tenir en compte que aquí entrem també en base de que és un domicili privat. Aleshores, ja també aquí una mica de discussió per veure si realment un inspector de treball pot entrar o no al domicili. Mal, però en principi jo no conec que hagi hagut molts casos de que els empleadors vagin les empreses de treball es personin dintre del domicili particular. Però sí que el que fan, solen citar l'empleador, ja junt amb el treballador, solen citar perquè compareixin a la inspecció de treball per donar les aclaracions o explicacions oportunes.
I el Ministeri dona algun tipus de pautes per fer aquesta autoavaluació dels riscos laborals des de casa?
Diuen que facilitaran guies. Però aquestes guies, avui per avui, encara no estan publicades. Per tant, ho tenim una mica bastant complicat, la veritat.
I l'obligació ja és vigent?
Tampoc ho han dit. Això és el que es planteja. De moment, en vigor no ha entrat la mesura, però ja t'ho estan anunciant.
Globus sonda.
Sí. Bueno, és com també el de la reducció de la jornada, no? Que també tothom sap que té que vindre, però ningú sap quan començarà a dur-se a terme, no?
I si realment vindrà, eh?
I si
jo
realment vindrà,
també.
Ja estem al març, a l'abril, no?
Sí, sí, sí. Ens volies comentar també una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre maternitat?
Ah, sí, aquesta és molt interessant, perquè aquí ens trobàvem que ja fa temps la normativa espanyola estableix sobretot que aquelles dones que han tingut fills i que durant aquest període, quan tindrà els fills, han tingut que estar de baixa o d'excedència o per cuidar els mateixos, doncs s'estava establir que tinguessin un complement de maternitat. Aleshores, aquest complement de maternitat ara ja no es diu de maternitat, sinó d'expansió demogràfica. Val? Però és que passa que molts homes es van queixar d'aquest complement per qual amb ells no tenien dret a aquest... Als homes no se li permetia tenir dret a aquest complement. Perquè normalment és un complement que, tal com està establert a la llei, només pot beneficiar a un dels dos cònjuges, no als dos. Bueno, doncs resulta que algú va impugnar aquesta decisió per considerar-la discriminatòria per qüestió de sexe, i el, finalment el Tribunal de la Justícia Europea va estimar i va donar la raó a l'home i va dir que l'home també tenia dret a tenir aquest complement. Però què passa? Que quan aquests homes, a través d'aquesta sentència, aquests homes van intentar demanar aquest complement, doncs l'inspecció de Seguretat Social li desestimava la pretensió al considerar que estava, prescrita aquesta sol·licitud. I, per tant, es quedaven fora d'aquest complement. I ara, finalment, el Suprem ha declarat la imprescriptibilitat d'aquest complement de paternitat o d'expansió demogràfica a favor dels homes. I el raonament que dona em sembla molt bé, perquè és que si s'ha de tenir present que les incapacitats o les prestacions sempre estan... tenen una duració, no les pots demanar més enllà d'un temps, es poden prescriure, no? Però què passa? Que amb els temes de les prestacions de jubilació i de viudetat són imprescriptibles. Aleshores, el que els jutges, la comparació que fan és que si aquest dret és imprescriptible de la pensió de jubilació, també ha de ser imprescriptible aquest complement de paternitat, no? I ara per això és important, perquè ara sí que ens deixarà a molts treballadors que han tingut que, o jubilats, que no se les havia reconegut anteriorment o prèviament aquesta condició, que ara es puguin beneficiar d'aquest complement. Estem parlant d'un complement que potser són 60 euros per fill, està bé, és un bon complement. Ara, clar, això es va pensar per les dones, sobretot, perquè antigament eren elles les que suportaven les càrregues familiars.
Sí, reduïen jornada, clar, deixaven la feina per ocupar-se dels fills.
Per ocupar-se dels fills. És una forma d'aquelles, doncs, bueno, de millorar-los la pensió. Ho van fer com un tema de protecció de la dona, no?
Però deies que només pot cobrar un dels dos cònjuges. Mm. Per tant, si cobra l'home és que és vidu, per exemple, sí, o separat.
Sí.
I això no va en detriment,
no,
de la dona. Seguim amb una altra sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre incapacitat permanent.
Aquesta sí que és bastant reveladora i és molt important, i que haurem de veure si tots els tribunals d'aquí la comencen a aplicar. El cas va ser d'un... Explico el cas una mica, eh?
Sí, tant.
El cas va ser que un camioner va patir un accident de treball. Aleshores, arrel d'aquesta situació d'incapacitat per accident de treball, després de la situació del període que va estar en situació de baixa mèdica, aquest treballador es va reincorporar al lloc de treball. Tanmateix, primer va fer la sol·licitud d'incapacitat permanent, li van denegar en el jutjat, bueno, a l'INS li va denegar, després va anar al jutjat perquè a l'INS li va denegar la incapacitat permanent, però li va donar una incapacitat no invalidant. Això vol dir que és una lesió que et perjudica, però tens dret a una indemnització. Val? És com quasi una incapacitat parcial. Aleshores,
continues treballant.
I continues almenys treballant.
Almenys part de la jornada.
Sí. Val? Però què passa? Que per un costat tenim el que és l'INS i l'altre costat tenim el que és l'empresa. No? Aleshores, el treballador, no conforme amb la resolució de l'INS, la va impugnar en el jutjat de l'ús social corresponent, i després, perquè el treballador volia una incapacitat permanent. No? I tanmateix, doncs, el treballador, o l'empresa, molt ben fet, va tenir que adequar al lloc de treball, perquè la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que quan un treballador passa o ve d'una situació d'incapacitat de llarga duració, doncs s'ha de fer un reconeixement mèdic i veure la seva aptitud, si són aptes o no són aptes, o aptes amb restriccions. I després, si són aptes amb restriccions, l'empresa té que intentar reduir al màxim aquells riscos que està posant el treballador perquè ell pugui mantenir la seva jornada, i si no, l'hauria de recol·locar en un altre lloc que ell pogués treballar dintre del mateix grup professional, i en cas que no hi hagi cap solució d'aquestes, l'empresa tindria dret a acomiadar el treballador per una causa d'una baixa sobrevinguda. Això vol dir que quan tu vas entrar a treballar tenies unes aptituds físiques o psicològiques determinades que et permetien realitzar les teves funcions, però després, al cap del transcurs del temps, aquesta situació, aquest certificat d'aptitud ha anat baixant. Aleshores, què passa? Pot ser per molta gent li passa, no? Per temes de, sobretot físics, de hèrnies discals, protrusions, en fi, un munt de patologies, no? Aleshores, què passa? Que hi ha feines que realment no es poden fer. Aleshores...
I aquest cas entenc que aquest home aquest segur cas... que no podia tornar a fer de camioner,
i aquest no? De camioner, sí, podia fer de camioner, però molt poquetes hores.
Poques hores.
En lloc de fer una jornada de 80, de 40 hores, o de 8 hores al dia de conduint, li feien fer de 40 només. Què passa? Que aquí després de l'empresa va actuar com normalment, va actuar correctament, però el problema va vindre quan al cap de 2 anys havia presentat la demanda per impugnant la resolució de l'INS per la qual li denegaven la incapacitat permanent, resulta que li donen.
Al cap de 2 anys?
Al cap de 2 anys, sí, perquè van molt lents. Aleshores, què va fer l'empresa? Amb aquesta resolució d'incapacitat permanent, l'empresa el que va fer, acollint-se a l'article 49G de l'Estatut dels Treballadors, va extingir el contracte de treball. Aleshores, és una figura que tant aquí l'Estatut dels Treballadors contempla i era totalment hàbil o verídic, que no tenies per què tenir cap inconvenient, no?, en fer aquest tipus d'acomiadament.
Hi ha indemnització.
Sí, sí. Aquests acomiadaments són indemnitzacions de 20 dies per any. O sigui, és un acomiadament objectiu per una causa sobrevinguda del treballador. I així ho contempla tots els treballadors i tant la jurisprudència que venia impartida pel Tribunal Suprem. Però què passa? Que al final aquest treballador va impugnar l'acomiadament per considerar que era discriminatori i, per tant, que era nul i que l'empresa el tenia que reincorporar al seu lloc de treball.
Però no volia la incapacitat permanent?
Sí, això és lo heavy, no? Que el Tribunal de la Justícia Europea ve a dir, ja van treure una sentència ja fa molt de temps, que equivalia els períodes d'incapacitat temporal als equiparava una discapacitat. Aleshores, per la llei, hi ha una llei orgànica aquí a Espanya del tema de la discapacitat, per la qual obliga o prohibeix que hi hagi conductes diferents, val, per persones amb discapacitat. Aleshores, què passa? Que el Tribunal de la Justícia Europea considera que l'article de l'acomiadament del 49UG de l'Estatut dels Treballadors és un article que no, o que contraindica que és contrari a lo que marca una directiva de la Unió Europea per al qual no es pot acomiadar un treballador per causa de discapacitat. Aleshores, s'ha condemnat aquesta empresa que té que remetre el treballador pagant els salaris de tràmit, que són els salaris de 16 d'abonar des de l'acomiadament fins a la sentència, i això és molt important de cara a les properes sentències que puguin vindre, perquè fins ara es podia tranquil·lament acomiadar un treballador per 20 dies per any per una causa sobrevinguda d'una incapacitat temporal, i ara sembla ser que amb aquest pronunciament quedaria invàlid aquest article. Però clar, aquest article encara està vigent. I hem de veure també quin serà el pronunciament que facin els altres magistrats i fins que hi hagin sentències de contrast perquè el Tribunal Suprem pugui establir la línia de si està prohibit o no acomiadar un treballador amb una resolució d'incapacitat permanent, perquè jo també m'ho penso, no? Dius, jolín, si ets, per exemple, camioner i tens una incapacitat permanent i no tens suficient, per anar a treballar, o no tens la suficient formació per anar a treballar en el departament comptable, pues és el més adient o el més normal que te puguis anar, no? Pues ara sembla que no, que sembla que recaigui sobre l'empresa, és com si tinguessis que pactar amb el treballador la reincorporació abans d'acomiadar-lo, no? I això és el que portarà una mica més de...
Entenc que aquest camioner no seguirà treballant.
No, sí, claro. Si li donen la nul·litat, té que anar a treballar. I després, això també és un altre tema, que després és una mica contradictori, perquè quan et donen una incapacitat, tu ja quan fas el formulari d'incapacitat professional per la professió habitual, ja indiques, no?, quina professió és la que estàs fent. Per la qual, per exemple, un tema que jo porto ara d'un electricista a Torres d'Alta Tensió. Evidentment, aquest senyor el que pretenem és que no treballi d'electricista a Torres d'Alta Tensió, però sí que pot treballar, per exemple, de camioner, perquè no seria... Les patologies que té no es contraindiquen per portar un camió, però sí per pujar-se a 15 o 20 metres d'altura, no? Aleshores, claro, tu ja quan fas la sol·licitud ja poses expressament quines funcions fa i quina categoria té. Per què? Perquè com està legislat avui per avui, la incapacitat permanent total et permet no treballar amb les funcions que tens, però sí que pots treballar d'una altra manera. Per aquest motiu, quan els treballadors tenen menys de 55 anys, cobren menys el 55% de la base reguladora perquè entenen que amb la total, per una professió, et pots dedicar a una altra professió i pots estar cobrant la incapacitat i una altra professió. Cosa diferent que a partir dels 75 anys, com consideren a partir dels 55 anys consideren que és molt més difícil que el treballador trobi una feina, doncs ja els augmenten una mica més el barem i poden cobrar el 75%. Aleshores, clar, és el que dius, no? Si per un costat et dona una incapacitat permanent de camioner, vale? I tornes a treballar, per quina professió? I no t'impugnarà l'alta, a l'INS? Perquè ara tinc un cas al despatx d'una dona que era autònoma per ser administradora d'una societat per la qual li van reconèixer la incapacitat permanent total, però per fer les tasques de professora d'autoescola. I què passa? Que nosaltres hem intentat donar-la de baixa a la Seguretat Social, i el problema de la Seguretat Social que és que no poden donar-la de baixa perquè per les condicions que té d'estar com a administradora d'una empresa i com amb el control efectiu de la societat, és a dir, amb el 50% del capital social, mal, és totalment compatible. Aleshores, tenim aquest hàndicap ara que per un costat té la incapacitat permanent total, però només per les feines de professora d'autoescola, classes teòriques i pràctiques, però per altra part li estan continuant carregant els autònoms fins que es doni de baixa com a administradora. Perquè clar, tu dius, és que clar, potser no pots fer de professor d'autoescola, però potser d'administradora sí. I clar, doncs aquí tenim la baralla ara amb l'INS. Bueno, amb l'INS i amb la tesoreria. Llavors és un tema que es discutirà. Aviam com acabem. Només segur és que acabem agafant, renunciant a l'empresa i ja està, però clar, no serà tan fàcil perquè hi ha altres societats, en fi.
S'ha de lluitar.
Sí, perquè clar, per l'altre costat és que és complicat, perquè clar, si li haguessin donat la total i l'absoluta, ja estava. Ja haguessin donat de baixa la tesoreria, quan a l'INS, o a partir de la sentència, ja té efectes i a la tesoreria ha donat de baixa d'ofici la treballadora. Però, clar, el ser administradora consideren que no és compatible o és compatible amb les funcions de professor d'autoescola. I, per tant, la tenien així una mica en el limbo. Per un costat està cobrant la incapacitat, que no serà 1.000 i alguna cosa, però per l'altre costat estan cobrant els autònoms, que són 700 euros, i, per tant, després com et quedes?
Malament.
Pues malament.
Sí, sí, sí. I parlem del correu electrònic, sí, dels treballadors, fins a quin punt l'empresa hi pot tenir accés i de quina manera, que això interessarà a tots,
sí,
els que treballem.
Això és molt discutit, perquè les empreses sí que poden, tenen la facultat de direcció i gerència i la facultat d'organització i, per tant, poden establir les normes de conducta que creguin oportunes, però sempre i quan també tenen que fer respectar, doncs, el dret a la intimitat dels treballadors, no? Aleshores, igual que passa amb les càmeres de videogravació i aquestes coses, les empreses sempre tenen que avisar els treballadors d'on estan col·locades. No serviran per un acomiadament posar càmeres ocultes. Bueno, després hem vist coses diferents, no? Però això és el que marca normalment la jurisprudència. No? Però el tema és que amb els temes dels ordinadors i dels correus electrònics, en què figuren, per exemple, també les firmes corporatives de l'empresa i tal, aquí hi ha una part que té que ser protecció per l'empresa i una altra part també que és intimitat del treballador. No? Aleshores, el que venen a dir, en moltes sentències, és que l'empresa sí que pot intervenir aquestes, bueno, els ordinadors o aquestes o els
correu
o el correu electrònic per supervisar-lo, però moltes d'aquestes vegades té que haver preavís, val? Té que estar el treballador avisat, no pot fer-ho quan el treballador no està, no, sense que s'enteri, no li pot entrar en l'ordinador i espiar-lo, per dir-lo d'una manera.
I si en el seu dia et van notificar que poden tenir accés i et van fer firmar conforme, sí, t'assabentaves, n'hi ha prou?
Sí, no.
Al llarg dels anys?
Clar, perquè en l'última sentència que hem tret d'aquí, del Tribunal Suprem...
Clar, ens portes una sentència del Suprem recent.
Sí, el que ve a dir és que les empreses sí que poden incloure en els seus codis de conducta les pràctiques que es poden fer o no, però també s'ha de ser conscient de que no es poden vulnerar el dret fonamental a la intimitat, no? Aleshores, qualsevol intervenció que faci per part de l'empresa, tant en l'explorador, en l'escriptori o en el processador del treballador, tant com al correu, primer s'ha de tenir avís o s'ha d'avisar prèviament al treballador, ha de saber que el treballador té que saber en qualsevol moment que l'empresa pot intervindre i pot mirar el seu correu. Després, en aquests casos, és com has dit, normalment les empreses ja t'adonen un protocol, ja t'adonen unes clàusules, unes perquè firmis que poden fer-ho, però per l'altre costat, la forma de fer-ho és la que realment és la important. Si ho fan sense consentiment del treballador i sense preavisar i sense que el representant dels treballadors tingui coneixement del procés, llavors pot ser nul·la aquesta revisió. Es tindria que invalidar. Ara, si l'empresa ho fa amb comunicació expressa al treballador, és a dir, que comunica que a partir del dia tal li faran una, faran un registre de la seva, del seu correu corporatiu, etc etc. I si a sobre també avisen al representant dels treballadors que es portarà a terme aquesta gestió per part de l'empresa, seria legal. El que és il·legal és fer-ho sense el consentiment o sense el preavís tant al propi treballador com al representant dels treballadors.
Independentment que en el seu dia t'informessin de que poden tenir accés i tu ho signessis conforme.
Sí, claro, però abans de fer-ho, això ho firmen també com a protocol, mal? Perquè també s'ha de dir, és la veritat, molts treballadors també que es passen dintre de la seva jornada pues, també es posen a mirar moltes coses, temes personals, no? Aleshores, clar, també pues, aquí també estem en una situació de que, jolín, l'única forma de saber si el treballador també compleix o no amb les seves obligacions i no està distret, és entrant al seu ordinador per veure si on ha navegat, etc etc. No? Per tant, hi ha una mica del poder de direcció de l'empresa o de supervisió, que, però no pot xocar, aquest poder de supervisió no pot xocar contra un dret fonamental, que és el dret a la intimitat dels treballadors.
Miquel Rossó, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui amb aquest món del treball tan interessant.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, fins la propera.
Adéu.
De seguida arribarem al butlletí de notícies de les 11, però abans que soni una mica aquest Te quiero un poco, de Carlos Tandes. De tirar mis camisas hawaianas. Decías que la gente guapa solo bebe horchata. ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? No sé si te odio, no sé si me encantas. Creo que te quiero un poco, pero solo un poco, nada más. Quiero conocer tu cosmos, tu filosofía básica. Creo que te quiero un poco, pero solo un poco, nada más. Aunque eres extraño, te quiero.